Ràdio Tiana presenta...
La rematada.
Aquesta setmana, males notícies pels equips de casa nostra que han jugat i que no n'ha guanyat cap. Comencem. Podríem fer molts paral·lelismes entre els estats de les jornades passades de la primera divisió i el que li està passant al Centre Cultural i Esportiu Tiana. Els de José Gómez ja no són líders de la categoria de manera incontestable. Tot el contrari. Després de dues derrotes consecutives han passat a la tercera posició i a 4 punts del líder, que no és altre que el Poblenou de Pineda. Els tianencs van arribar a tenir 5 punts d'avantatge sobre els de l'Almaresma i avui en dia n'han perdut 4. Per tant, han deixat perdre 9 punts en poques jornades. El futsal Tiana ha donat molt mala imatge contra el Sant Feliu. Els de Jorge Asensio han vist superats pel del Baix Llobregat amb un partit molt dolent. Van començar dominant per 2-0, però les coses han anat malament i al final han perdut per 5-8 en un partit que ha estat un joc dels despropòsits. Tot i això, els tianencs han vist com l'Alella també perdia 3-6 contra el Tallà i, per tant, segueix tot igual a la zona alta de la taula, amb les plais destacats i l'Alella i el Tiana empatats a punts. En el vòlei Tiana també hem de parlar de derrota contra el tot poderós Monjos per 3-0. Les de José de la Barrera van plantar cara en el primer i segon set, però al perdre els dos en el tercer ja van veure que no hi tenien res a fer. Amb aquest marcador tornen a la tercera posició de la taula. El bàsquet Tiana ha descansat aquesta setmana i no ha tingut partit, possiblement la millor notícia que podrem donar de l'esport local. A nivell general, sembla que el Barça comença a carburar millor. Després de la derrota de la setmana anterior contra el Valladolid, s'han redimit contra un Osasuna, que tampoc va fer res de l'altre dilluns, i contra un Manchester City, que va sortir al Camp Nou a un estil massa conservador pel meu gust. Però per què un arbre no ens molesti per veure el bosc? Cal seguir pensant en la propera temporada i sembla que l'entrenador ha dit, a més, que les properes, el més proper és que no hi serà el Barça. Si és així, la directiva i la secretaria tècnica que es moguin i comencin a treballar per al projecte de la propera temporada. Calen jugadors, cal si al final es confirma la marxa de Tata Martín, un entrenador, i cal tot. Al mateix temps que parlin amb Altamira i companyia, si els argentins han de plegar, que continuïn amb aquest staff, que val molt més la pena. Veurem què passa. Aquesta setmana sembla que ha sortit la notícia que encara no estan preparant la propera temporada. Després, ràpidament, van sortir a desmentir-ho. Veurem com va tot. L'Espanyol va plantar cara al Calderón, però l'Atlético de Madrid és molt Atlético de Madrid. Els de Simeone tanquen aquesta setmana esplèndida amb una victòria contra els d'Aguirre i amb una victòria contra un Milan que ha tancat també una setmana perdent contra el Parma i amb una temporada que es podria classificar d'horrible. Els de l'Espanyol, i tornem a la Lliga, comencen a moure's de cara a la propera temporada. Avui anunciava un diari esportiu que estan començant els contactes per renovar Sergio García i al mateix temps sembla que el tema de Kiko Casilla està parat. Tot apunta que hi haurà moviment a les porteries de primera divisió. M'explico. Courtois pot passar de l'Atlético al Real Madrid i aquest vendre el 50% que encara té de Kiko Casilla a l'Atlético de Madrid dintre d'aquesta operació. Per tant, al final de temporada l'Espanyol es pot trobar amb la porteria buida. Veurem què passa amb tot això. Ha tornat la Fórmula 1 i ha tornat diferent. Els de Red Bull ja no dominen. Els alemanys sí, ja que va guanyar Rosberg i, a més, ho va fer a l'Ubetel. Ricciardo va fer oblidar a Weber, però el nou sensor de benzina el va desqualificar. I al Ferrari, les coses segueixen igual a l'escuderia del Cabrino Rampante. Alonso cinquè i Raikkonen per allà. Tota la temporada per davant, amb moltes incògnites, la primera ja ha estat desvetllada i és que Mercedes apunta bones maneres. I tot apunta que qui no seguirà a Ferrari és Fernando Alonso. Ja en parlarem. No puc deixar de parlar d'Irlanda, que ha guanyat els 6 nacions de rugby. Després de 5 anys revaliden el títol amb el comiat de Brian O'Driscoll a dalt de tot. El del 15 del trèvol torna a la màxima reconeixement amb els 6 nacions. Mica en mica aquesta nova etapa en què els irlandesos treuen cap i demostren el seu potencial. Amb la 10 d'O'Driscoll es tanca una etapa d'Irlanda que ha estat gloriosa, però es demostra que s'obre una altra que encara ho podria ser més. No puc marxar sense parlar de bàsquet. Els del duel català de l'ACB se l'han dut un Barça que mica en mica comença a conèixer el camí correcte per a tot. Essonja va fer el millor partit des que és amb el conjunt blaugrana. I cada dia en surt un de diferent. Això és positiu. El Manresa poc podia fer contra un Barça que arribava molt bon moment de forma i que ara mateix comença a estar, si no al 100%, al 95. Per la seva part, la penya va aconseguir una treballada victòria a casa contra el Guipúscoa. Els de Salva Maldonado es van imposar a un rival complicat i que sempre li ha donat molts problemes als badalonins, i més des de que Sito Alonso n'és l'entrenador. Tots aquests temes i molt més des d'ara i fins les 9. Comença la rematada.
Qualified for the world.
La rematada.
Molt bona tarda i molt benvinguts a La rematada, el programa esportiu de Ràdio Diana. Qui us parla, Sergi Quevedo, us acompanyarem des d'ara i fins les 9 de vespre. Abans de començar, com sempre, a parlar de tot el que és l'esport més general, anem a centrar-nos en els de casa nostra, que avui tenim molta feina. I comencem parlant del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que ha tornat a perdre i cau a la tercera posició de la taula. Els de José Gómez van tornar a perdre contra el Cabrera per un ajustat 1-0 i ara ja són a 4 punts del líder, el Poblenou de Pineda, que va guanyar la seva visita al camp per allà de Terrassa. Amb aquesta situació, els tirenc que han vist com els de Pineda els han arribat a retallar 9 punts en poques jornades. José Gómez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem amb l'entrenador del Centre Cultural i Esportiu Tiana, José. Un entrenador, suposo que decepcionat després del partit aquesta setmana.
Sí, la verdad es que decepcionado sí, porque lo afrontábamos con muchas ganas después de haber perdido la semana anterior en casa y la verdad es que no estuvimos bien y se reflejó en el resultado.
¿Cómo era el partido en líneas generales?
Bueno, era un partido de empate, de 0-0, no hubo ocasiones claras para ninguna de los dos equipos. Tuvimos nosotros una en el minuto 20, así que dimos el balón al palo, que hubiera cambiado quizá el partido, pero bueno, tampoco creamos muchas ocasiones de gol, ni ellos tampoco. Y la segunda parte, nada más empezar, nos meten un gol en un saque de banda, que queda un balón en la frontal y mete un buen gol el chico, y a los 3 minutos nos quedamos con uno menos. Entonces ya se nos hizo muy cuesta arriba.
A més, a això se li suma la victòria del poble, ¿no, José?
Sí, la verdad es que es un equipo que, bueno, está hecho para subir, allí tiene un presupuesto mayor y la verdad es que es un equipo muy fuerte. No fallan y tienen un delantero que mete muchos goles, un equipo muy completo y ahora, pues, después de tantas jornadas, están tratando de que son muy regulares.
Uh-huh. A més, suposo que anar al Camp Parellada era un dels llocs de dir, bueno, qui podia punxar, no? Fins i tot el poble, no? Perquè tu mateix has dit que el Camp Parellada era els rivals difícils.
Sí, a nosotros nos costó mucho ganar allí, un equipo que jugaba muy bien el balón y que se ponen las cosas muy difíciles. Lo que pasa que, bueno, lo que te digo, el Poblenou yo creo que es el rival más fuerte del grupo y, bueno, tienen la confianza de que ahora llevan una buena dinámica y buenos resultados y eso también en los partidos te crea una confianza que te hace dar un plus.
Uh-huh. A més, José, la mala notícia no és que passeu a ser segons, sinó tercers, perquè també us ha superat l'Argentona.
Sí, bueno, eso es un poco relativo en el sentido de que quedan muchos partidos, muchos puntos. Estamos a un punto del segundo y a 4 del primero. Pero bueno, nosotros no tenemos que fijarnos en tampoco tanto la clasificación y en sí, en hacer las cosas bien e intentar, porque por mucho que los demás equipos no puntúen, si nosotros no sacamos los partidos adelante, no se podría recortar.
També, parlant de retallar, el Poblenou us ha retallat 9 punts de diferència. Havia arribat a tindre 5 d'avantatge, José, i ara us quedeu 4 per sota. Sens dubte, és una situació complicada, no?
Sí, la verdad es que tuvimos una dinámica muy buena, que ganábamos incluso partidos que a lo mejor ahora no conseguimos puntos. Y bueno, creo que no hay que ponerse nerviosos, que hay que seguir trabajando, entrenando bien, y si se hacen las cosas bien, los resultados llegan. Que luego nos da para recortar estos 4 puntos, pues bien, que no, pues bueno, estaremos contentos de haber hecho el trabajo bien hecho y seremos competitivos.
Propera semana, José.
Bueno, es un partido importantísimo, como todos, pero bueno, viene el Liverpool, un equipo que en su campo nos ganó y que aparte nos salió un buen partido allí. Y después de 2 derrotas consecutivas, pues el equipo tiene que dar un paso al frente y volver a la senda del buen juego y eso que lleve a los resultados.
¿Jugueu a casa aquesta vegada, sí?
Sí, esta vez ya jugamos en nuestro campo después de ese partido de cierre. Y bueno, también quizá la semana anterior nos afectó ir a otro campo, ya que en nuestro campo pues tenemos las medidas tomadas, es más cómodo jugar y a ver si nos hacemos fuertes en casa y estos partidos que quedan de aquí a final de temporada no se va a ningún punto.
Doncs així ho esperem, José Gómez, moltes gràcies.
Vinga, adéu,
bona tarda. Doncs ja ho hem sentit, José Gómez, que ens explicava com està la situació. Anem a parlar del bàsquet. I és que el bàsquet Tiana no ha jugat aquesta setmana, però sí volem parlar amb el seu coordinador per poder veure quina valoració fa de la temporada. I és que es presenta aquesta recta final, que pot ser vital pels interessos del primer equip de l'entitat. Però també volem repassar amb Josep Maria Guzmán la resta de l'estructura del club. Ho farem ara mateix a la rematada de Ràdio Tiana. Josep Maria Guzmán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem amb el coordinador del bàsquet Tiana per parlar d'una mica d'aquesta temporada. Gus, una temporada una mica de contrastos, suposo, no?
Sí, amb els diferents equips que tenim, però bueno, com el primer equip que tinguem, que tenim així a, com a model, que és el primer Catalana, doncs, bueno, no va el bé que voldríem, amb les expectatives que vam fer amb la creació d'aquest equip i amb jugadors nous. I bueno, crec que la primera volta no podem estar contents de la primera volta. I a veure aquesta segona volta si aconseguim, doncs, bueno, les victòries que necessitem per estar tranquils i per almenys mantenir la categoria.
Mm-hmm. Sens dubte. Parlem d'aquest primer equip perquè moltes cares noves, molts noms nous, però que no acaba d'arrencar gust i que la salvació és lluny i cada cop queden menys jornades, no?
Sí, la veritat és que ha sigut una primera volta una mica estranya. Jo crec que també un equip nou amb bastants jugadors necessites un cert temps de que tots els jugadors estiguin fent pinya i fent un equip, però també he de sumar la mala sort que hem tingut amb alguns partits que hem perdut com 4 o 5 partits per una diferència de menys de 3 punts, que es podien haver guanyat com es podien haver perdut, no? però segurament si l'equip estigués amb una millor dinàmica, aquests partits no s'haguessin perdut. No? Per això jo crec que aquesta segona volta els jugadors ja es coneixen, ja se saben cadascú doncs una mica els rols que té qualsevol jugador dintre del camp i fora del camp. I bueno, esperem que una segona volta sigui bastant molt millor que la primera volta.
Uh-huh. A més, Gus, aquesta primera volta hi ha hagut una dada gairebé que ha sigut un lastre molt important a la primer equip, que és que no s'ha guanyat cap partit a fora. Això és un problema molt... A veure, per entendre, és un problema greu perquè és mitja lliga que no guanyes absolutament res del que portem, no?
Sí, sí. A veure, l'important en aquests equips, com el nostre, que no som un equip d'intentar pujar, sobretot els partits que hem de treure són els de casa. Aquests són, jo crec, els més importants. I sempre et pots treure algun partit fora. Sempre et dona aquest plus que potser perds una setmana a casa i com has guanyat un o dos a fora, doncs et deixa respirar una mica. No? El problema és que a casa doncs hem perdut també alguns partits que hauríem de guanyar, però com no hem guanyat a fora, doncs no podem estar molt tranquils. No? I aquest és el problema que tenim ara mateix, no? que no hem fet la feina, diguéssim, tots els partits de casa i a fora no hem fet res.
Parla'm de la resta d'equips, Gus, perquè sé que una mica, en perdó de l'expressió, a l'equip insígnia, que seria el primer equip, és el que va malament, però la resta està molt bé.
Sí, sí, tenim a l'equip de tercera, que aquest també pues, està una mica... aquest sí que ha hagut un problema perquè són molts jugadors nous i aquest és com un equip nou que hem fet i ha costat arrencar, però bueno, la setmana passada ja van tenir unes bones sensacions, l'entrenador, que és jo el que volia que passés en el club, que fos un entrenador de casa, que si pogués ser un jugador doncs encara millor, i l'entrenador és el Seriol que vulguis o no, donar un cop de mà amb tot el que són jugades, que quasi sempre són les mateixes que el primer equip. No? Pues tenim el sub-25 masculí, tenim el sub-21 preferent masculí, que per mi està fent una gran temporada, un gran treball del senyor Costa, un equip que té molts jugadors que estan ajudant al sènior de primera i que a més que estan jugant minuts importants. En el cas de l'Adrià, que està jugant molt minuts importants, fins i tot aportant molts punts a l'equip. No? Per mi també està després el sub-21B, que aquest equip doncs, bueno, està en una lliga que no és molt coneguda, però bueno, la setmana passada van tenir un problema que no van estar 3 o 4 jugadors indisposats per venir al camp i van fer l'esforç per jugar el partit d'aquest cap de setmana i amb tota la honra doncs, van intentar lluitar. Després tenim el nostre júnior masculí, que per mi també és un equip bastant important pel nostre club, perquè és on d'aquí podem treure els jugadors per enfocar, per ser jugadors, ja diguéssim, sèniors, i són un equip doncs, que bueno, són 10-11 jugadors que són molt treballadors i la feina que està fent el Marc Illescas és molt bona. No? Després tenim el júnior femení, entrenat per l'Oriol Prats, que per mi està fent, per mi ha sigut la sorpresa del club. Està fent una gran temporada. Jo conec l'Oriol i les nenes de fa molts anys, ja no estava al club, però sabia el treball que estaven fent. Aquest equip ha fet una evolució que jo crec que és espectacular. Estan a un nivell molt bo, ja sigui en atac i en defensa, i es demostra doncs, bueno, la classificació, que estem sèptims de la classificació, però sobretot que el que volem nosaltres és que les sensacions que té l'equip i que em transmeteix a l'Oriol són molt bones. No? I per últim, doncs, bueno, tenim la perla del club, que és el mini mixte que tenim, que vam començar, doncs, bueno, la Lliga vam començar, jo crec que en el grup, que no ens tocava de nivell, i aquesta segona volta estem al nivell que ens pertoca, que és el nivell D, que jo crec que aquí sí que estem demostrant que aquest equip, amb ganes de treballar i il·lusió, doncs, estan guanyant partits, però sobretot que el que li transmetem als nens, està bé guanyar, però bueno, el que volem és que els nens disfrutin, aprenguin a jugar a bàsquet i que aprenguin també els valors que estan relacionats amb el bàsquet i fora del bàsquet. No? I jo crec que aquí és un treball que està fent molt bé en Roger, que és un jugador nostre del júnior masculí, i és una feina que volem transmetre, perquè aquests jugadors són els que al final són el futur del club i de Tiana.
A més, Gus, és important la feina de baix, i més començant pel mini, perquè hi ha una mica de forat aquí, sí. Però clar, s'ha de tapar d'alguna manera, i potser començant pel mini i mica en mica, no?
Sí, a veure, la meva idea, que vaig entrar el juny de l'any passat, era que el primer any era saber una mica com està el club, saber quines coses es fan bé i quines coses doncs, no es feien bé. I bueno, ha sigut un any molt bastant dur en el sentit d'un treball fosc, amb reunions amb l'Ajuntament, per intentar millorar doncs, relacions i diferents coses. D'aquí donar moltes gràcies a l'Ajuntament perquè ens està ajudant un montón en aquest sentit. Ens han donat eines de treball que són molt útils. I en aquest sentit estic treballant amb tot el tema de la temporada que ve. I un dels punts més importants que jo veig, i per el que jo entenc el bàsquet i com a club, és que tenim que fomentar molt més el que és la base. No? I jo crec que un punt negre que tenia aquest club era doncs, que havia un forat, com has dit tu, des de la categoria mini, no passaven fins a júnior. No? A les categories preinfantils, cadets i les juniors de primer any, doncs, bueno, jo crec que és un treball que tenim que fer. D'aquí puc dir que estem treballant a tope, ja portem ja 2 mesos parlant amb l'Ajuntament per tenir diferents propostes i projectes esportius per l'any que ve. I bueno, estem tenint reunions amb l'Ajuntament i diferents entitats d'aquí de Tiana i el que voldríem és això, no? que tots, entre tots, ens ajudéssim i que féssim un club bastant important i que no jugadors o nens que van aquí al col·legi o a l'institut marxessin fora de Tiana. No? Que el que volem és això, no? que sàpiguen que hi ha un club de bàsquet que es fan bé les coses, que es vol treballar i que hi ha una il·lusió molt gran de les persones que hi treballem. No?
Uh-huh. A més, Gus, en aquest aspecte teniu un avantatge i una desavantatge. L'avantatge és que teniu un punt d'atracció molt fort, com és Badalona, en el món del bàsquet, uh-huh. I el desavantatge sí. És el mateix punt, és a dir, que Badalona és un punt d'atracció molt fort i que segurament si hi ha un jugador que despunta aquí al Tiana, ràpidament pot aparèixer qualsevol equip de Badalona i endur-se'l, no?
Sí, és això, no? Badalona és positiu o negatiu, no? Badalona, per lo que és i lo que és en el món del bàsquet, és molt, molt difícil. Si un jugador es té que decidir, doncs, aquí no podem lluitar, no? Podem dir que ells ja estan en una altra lliga, no?, en aquest sentit. Però nosaltres també tenim que saber on estem i on volem anar, no? Jo crec que aquí els últims anys pues, sabíem on estàvem, però no sabíem on volíem anar, no? Jo crec que aquest any ha sigut molt important per saber i sentar les bases per la temporada que ve i saber on volem anar, no? I és el que he dit abans, no? Que gràcies a l'Ajuntament i les diferents reunions que hem tingut estem preparant un projecte esportiu, jo crec que molt bonic, i sobretot que sigui de casa, no? Que sigui de Tiana i que tots de Tiana pues, es sentin reflexats en aquest projecte, no?
Creus que podrem omplir algun dels buits que tenim gust de cara a l'any que ve?
Aquest és el treball del coordinador, no? Jo estic tenint diferents reunions. Vaig tenir una reunió amb l'AMPA, del que és les extraescolars de l'Ola Anglada i del Tiziana, i vam tenir un primer contacte i jo crec que puc dir que és bastant positiu. Creiem que tenim que tancar uns diferents punts, però bueno, és una feina que em toca a mi fer ara, que jo crec que ara és el moment de preparar per la temporada que ve, per no tenir que córrer a final de temporada. I la idea és aquesta, no? La meva idea és intentar potenciar el que és la base del Club Bàsquet Tiana, i sobretot la meva idea més important és aconseguir dos preinfantils. Aconseguir dos preinfantils que serien la base important d'aquest club i de Tiana, i mimar-los i que estiguin amb nosaltres molts anys i que creixin amb nosaltres com a jugadors, però sobretot com a persones.
Doncs esperem que així sigui, Amerigo. No? Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Vinga, que vagi bé.
Repàs ràpid a l'esport local. El futsal Tiana ha perd de manera clara 5-8 contra el Sant Feliu. Els de Jorge Asensio han fet un molt mal partit contra un rival de la zona mitja i que haurien d'haver guanyat sense gaires problemes. La bona notícia és que l'Alella va perdre contra el Teià per 3-6 i tot continua igual. El vòlei Tiana, acabem el repàs amb l'esport local amb el vòlei Tiana, perquè les notícies de José La Barrera han perdut per 3-0 contra els Monjos, el tot poderós líder de la categoria. Amb aquest marcador i la victòria de Lloret han baixat a la tercera posició. Tot i això, cal dir que les noies han plantat molta, molta cara. Nosaltres fem un petit descans i tornem per les nostres històries esportives. I un dilluns més, és la nostra estona d'història, de parlar de les històries esportives. Tenim a David Salinas. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui anem a parlar dels Barça o Osasuna. David, t'explicava abans d'entrar, anècdota personal, però m'ha fet molta gràcia, no? Jo vaig anar per primera vegada al Camp Nou a veure un Barça o Osasuna, que era la temporada després del 8-0 del Dream Team, val? Que encara seguien més o menys els mateixos jugadors. Jo vaig anar amb tota la il·lusió, Cruyff era l'entrenador, Koeman, Laudrup, companyia,
totes les
Vaquero,
figures,
Begristain, etc. Resultat 0-0, eh?
Sí, una petita decepció, no? Però passa, això. A vegades esperes un partit amb moltes ganes perquè pots preveure que poden haver-hi molts gols i al final doncs, passa tot el contrari, no?
I aquesta setmana n'hi ha hagut, 7-0. No és el resultat, com dèiem, més ampli, perquè em recordaves tu aquest 8-0 contra Osasuna.
Sí, sí.
Però bé, no sé de quin partit parlem avui, però Osasuna sempre d'aquells rivals que fa molts anys, equip ascensor també, d'aquest que ha anat apareixent i desapareixent a primera divisió, però és d'aquells rivals clàssics, eh?
Sí, sí, sí. Doncs mira, avui parlarem d'un Barça-Osasuna que va jugar el 9 de setembre del 2006. Bueno, va ser un partit més, però el que volíem destacar també és la temporada, no? La 2006-07, que és aquella famosa temporada. No sé si recordareu que el Chiqui va dir que mirava el Barça per al teletext i sempre el veia primer. I va arribar a les últimes jornades segon, no? Exacte. I es va perdre una lliga que el Barça tenia guanyada. Però la lliga aquesta, diem que va començar molt bé i un dels partits que es va guanyar, el de la segona jornada, va ser contra Osasuna, aquí al Camp Nou, amb 3-0. No? Va ser un partit que, en certa forma, podia recordar el que es va jugar ahir, perquè el Barça, al minut 36, ja guanyava 3-0. I tot feia pensar que hi hauria una golejada. No? El que passa que el Barça va treure el peu a l'accelerador i va dir prou, i va dir, saps què, amb 3-0 ja tenim prou i sumem els 3 punts i cap a casa, tu, que tenim partit la setmana vinent de Champions contra el Levski de Sofia, i van dir, més val que ens reservem i pensem ja amb la Champions.
Anem a repassar l'alineació, David, com fem sempre?
Sí, Aquell partit el van jugar a Valdés, a la defensa teníem a Zambrota, Turam, Márquez i Silvinho.
Atenció defensa,
atenció a la defensa aquesta. Zambrota, Turam, Márquez i Silvinho. Sí, sí, cap jugador català, tots estrangers.
Em sembla que estan, a més a més, tots... No, menys Márquez. Menys Márquez, jo juraria que els altres tres...
Sí, 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 que Márquez s'està perfilant com la figura... com la figura clau de Mèxic al Mundial de Brasil. Exacte. Encara, vull dir que...
Sí, el com li diuen?
El Kaiser de Michoacán, no?
Exacte, el Kaiser de Michoacán, no? És a dir...
A la línia de mig camp teníem a Xavi, com ahir. El mig centre era Edmílson i a l'altre interior, Deco. I a davant, Messi, que llavors jugava per la dreta, Eto'o al mig i Ronaldinho per l'esquerra. Vull dir, un equip que feia patxoca,
Sí, sí, i tant. Recordant així noms, Turam, que és aquell jugador que va vindre de tornada de tot, la figura d'un central que va jugar molts pocs partits i que es va sentir molt vinculat al Barça després, perquè encara ho podem veure per aquí a Barcelona molt sovint i,
sí, sí, sí,
i visita molt sovint les instal·lacions. És a dir, és un assidu del que és el Camp Nou. I el llegia avui que havia estat aquesta setmana precisament en una favela de Brasil per parlar del racisme. Un home molt conscienciat amb això.
Molt compromès, sí.
I molt intel·lectual. Jo crec que és possiblement dels jugadors... juntament amb Piqué, que jo crec que Piqué és molt intel·ligent, és a dir, com a defensa és dels més intel·ligents que ha passat pel Barça en molts anys, com a figura de... no tant com a jugador, sinó tant com a referent.
Exacte.
Fora del camp, no?
Sí, és un perfil que no encaixa molt bé en el món del futbol, però bueno, de tant en tant també hi ha casos com aquest, no? I Turam és un exponent i una, jo diria que quasi una referència doncs en aquest sentit, no? Perquè
i a nivell mundial,
A nivell mundial, sí, perquè si no vaig equivocat també és ambaixador de la UNICEF.
Sí, senyor.
Vull dir que està molt compromès amb els temes aquests.
Va arribar en aquella època precisament van arribar Turam i Zambrota, no? Aquells dos jugadors
de la Juventus,
aquell any que la Juventus va baixar per culpa de
dels escàndols
de partits,
de les apostes i tot això. Sí, sí.
I era un dels equips doncs, que va ser l'època que va haver-hi aquella espantada, Cannavaro va anar per al Madrid, Zambrota i Turam aquí...
Buffon es va quedar, va ser un dels pocs que es va quedar.
Buffon es va quedar i encara avui és, que
I
per
i
cert,
encara hi és, sí, sí.
A nivell històric, ha superat a Dinozov.
El mític Dinozov, El mític, sí.
Ho dic perquè són aquelles coses, ja que parlem d'històries esportives, sens dubte Buffon és part de la història esportiva. Mm-hmm. Igual que Messi, després de fer superar Paulino Alcántara, Buffon també ho és, la història.
Sí, sí.
I parlaves també d'altres jugadors, com el que dèiem, Silvinho, que va vindre també, aquest jugador que va vindre del Celta, que va vindre del Celta.
Del Celta, sí, sí, del Celta. Un lateral esquerre. Bueno, perfil de jugador normal que va donar el seu rendiment.
Sí, sí, va estar bastantes temporades, aquí el Barça,
sí,
que no tonteria.
Sí, 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 doncs al final va quallar i, mira, es va guanyar un lloc. Era un jugador que feia equip, bàsicament.
Sí, sí,
no,
tant.
No era un jugador doncs, que destaqués per la seva tècnica ni per la seva qualitat, però sí que donava, doncs, consistència, velocitat. Era un tio regular, diguéssim.
Mm-hmm.
No?
És molt important amb
molt
la defensa,
important, sí, sí.
I per part del... qui va marcar, per cert?
Els gols els va fer Eto'o, l'1-0 i el 2-0, i el 3-0, Messi, que és un dels que ahir li van fer arribar els 371 gols per superar, la marca de Paulino Alcántara.
Sí, sí, perquè sí. Durant molt de temps vam sentir que Messi era el màxim golejador de la història i tothom s'havia oblidat de Paulino Alcántara.
Sí, sí, sí. Bueno, que feia 80, 84 anys, em sembla, que havia des de l'any 22 que havia estat.
Ho dic perquè
marca.
Falta aquí un element que coneixem tots, que un element entre cometes, no l'interpreteu. Fa d'en Jordi Puyaltó que ell defensava aferrament,
sí, sí.
No és el màxim golejador, Paulino Alcántara portava més... Ara ja no.
Ho va reivindicar, sí, sí.
Era un dels grans reivindicadors. Avui suposo que ja... Ara sí, no? És a dir, ara sí.
Ara sí, sí, sí.
Veurem. Qui jugava per part d'Osasuna?
Osasuna, doncs...
Ricardo a la porteria, no?
Ricardo a la porteria, correcte. La defensa era Flaño, Cuellar, Josecho, Corrales, al mig de camp jugaven amb un doble pivot, Muñoz Puñal, que
Pachi Puñal
va jugar ahir,
sí,
a la segona part, vull dir que té 38 anys i encara segueix jugant.
Pachi Puñal diu, reconeix obertament que té ganes de retirar-se perquè té ganes de córrer a los Sanfermines. Això és molt bo. No sé quin jugador s'assuna, l'any que es va retirar, precisament, un dels que has dit, tal com es va retirar, el primer que va ser anar a córrer als Sanfermines.
Sí, sí, home, és que un home de la terra i que ho sent tant i que no pot fer-ho perquè el poden multar perquè és un professional, doncs quan no sigui jugador té tota la llibertat per fer-ho. I tant, sí, sí. I davant, a la línia de 3, hi havia David López, Raúl García i Del Porte, i a dalt Soldado, el que actualment està al Tottenham.
Raúl García de l'Atlètic de Madrid.
Raúl García de l'Atlètic de Madrid.
I Soldado del, com dius tu, del Tottenham, del Tottenham, València, sí, de la cantera del Madrid, que és d'aquella fornada de jugadors del Madrid, que era l'època, recordo, de Portillos, de fins i tot de Negredos.
De Negre, sí, sí, sí.
Aquell, era... aquell Madrid de la temporada, si no recordo, la 2005-2006, aquell Madrid B, que van sortir jugadors com Diego López, que ha acabat tornant, però jo recordo Diego López, Arbeloa, que va marxar i va tornar, Barragán, que em sembla que també va sortir, no, Barragán, que va acabar al Liverpool, no sé si va sortir també d'allà. També tenies el... Coi, el Granero.
Granero, sí, sí. De la Red, no? Tots
de la
gent.
Red.
Sí, sí.
Parejo. Mata.
Sí, sí. Mata.
Mata.
Mata també va sortir dels equips inferiors, sí, sí.
I llavors tenia Soldado, Portillo i Negredo.
I Negredo. Que fixa't que el Real Madrid...
Fins i tot recordo un jugador, te'n recordaràs, un jugador negre que apuntava amb les maneres, que era Balboa.
Balboa, sí, sí.
Que era aquella extrema esquerra que se'n va anar a Portugal i vaig perdre la pista. Però sí, de, sí. Que era un equip que, jugador per jugador, actualment tots...
Estan a un bon nivell, eh? Sí, sí. A
excepció de la Red, que va tindre el problema que va tenir,
sí.
La resta estan a un nivell brutal. Mm-hmm.
Que et comentava que el Madrid generalment sempre treu davanters, no?
Sí.
Sempre
sí,
treu
sí, sí.
Jugadors de punta. En canvi, el Barça, generalment...
Creació, no?
Creació, sí. És cervells, tipus... Abans era la figura del 4, ara és la figura de Sergio Busquets, que és un mig centre més defensiu.
Parlàvem...
Iniesta, Xavi...
És com quan parlem amb els del bàsquet, que vindran després, que sempre dèiem, la penya fabrica molts bases... La majoria de bases de l'ACB són de la penya, no? És a dir, i al Barça li passa amb la creació. Comences a veure, tens un jugador com Verdú, tens jugadors que han anat sortint de les categories inferiors del Barça i que són bàsicament això, creació. Quin és el problema? Clar, Xavi i Iniesta estan aquí dalt, a veure com coi els treus
els
aquí.
Treu, sí, sí.
Perquè recordo també ara jugadors així que estiguin en actiu, Marc Crosas, que tot i que no ha acabat de quallar, perquè està al Santos Laguna, ara si no recordo malament.
A Mèxic, sí, sí.
Però havia estat en el Celtic a molt bon nivell. I Oriol Romeu.
I Oriol Romeu, sí, sí.
En aquestes posicions.
Això et marca també quin és l'estil i la filosofia de cada club, diguéssim, no? El Barça és un club que vol més la pilota, que és més creatiu, i el Madrid, per exemple, és un club que, doncs, que el gol és part fonamental, diguéssim, no? I en aquest sentit, doncs, els jugadors creixen o van ja dirigits cap a una figura concreta, no?
Per tant, per això entenem perquè el 80% de jugadors que surten de l'Ezama són centrals.
També, doncs, és una gran raó, sí, sí, perquè
no?
L'Atlètic és un equip especialista, doncs en defensar, no?
No t'estic dient que no tingui creació,
però
és un equip especialista en defensar.
Sí, perquè allà una de les figures mítiques és el central, no?
Fixa't que fa anys, jo recordo ara, Coiquili, jugadors així que han anat sortint. Coiquili feia lluita greco-romana, eh? Ojo a la broma.
No ho sabia, això.
Però de cop et trobes jugadors que van sortint de centrals i acaben fitxant els del mitges de davant, perquè l'exemple és des de Guerrero, en part de la pressió, és a dir, Benyat sí que l'han tingut que fitxar, Ander Herrera l'han tingut que fitxar,
sí, sí.
I davant, doncs, igual, els davanters, a excepció de Llorente, el 80% de davanters els han acabat fitxant o de l'Osasuna o de qualsevol altre lloc.
Sí, sí. O són jugadors que primer han cedit i després han hagut de repescar, però sí, sí, l'Atlètic té aquest petit problema, no? que fa molts centrals i jugadors doncs, de contenció, perquè és el seu estil de joc. Uh-huh. I és amb el que els nens es fixen, evidentment.
I tant. Parlàvem d'aquests partits contra Osasuna, partits mítics i, com dèiem, jugadors mítics, d'Osasuna també, aquest
sí.
Ricardo,
sí, sí.
Porter etern d'Osasuna, eh?
Sí, sí, és un clàssic, no?
Es va retirar amb 41 anys, em sembla.
Molts, i jo crec que no fa gaire, per això.
No, fa un parell
de temporades com a molt, sí, sí.
Sí, sí, és a dir que... Sí, ja sí. En aquella època... Ricardo, recordo fins i tot que va estar al Manchester, pot ser?
Va estar al Manchester, sí, sí, exacte, sí, sí.
Va ser d'aquells fitxatges estranys, no?, de què fa aquest tio allà, no? Però... Mm-hmm. I després va tornar a la Lliga Espanyola per acabar l'Osasuna.
L'Osasuna, sí, sí.
Però bé, aquella època que la Premier començava a fitxar molts porters espanyols, recordo...
Sí, el...
Reina, recordo el Múnia,
l'Arsenal, Ricardo...
Vull dir que... Bueno, sí, són d'aquells jugadors que sempre recordes, no?
Sí, home,
i jo... Fixa't que el primer que t'he dit és Ricardo a la porteria,
Ricardo
no?
A la porteria. I són jugadors que quan se'ls presenta una oportunitat d'aquest tipus, doncs l'aprofiten, perquè si no han pogut arribar un gran aquí doncs, a la Lliga Espanyola, si poden fer-ho a una lliga com l'anglesa o la italiana o la francesa, doncs jo crec que fan bé doncs, aprofitar-ho.
Setmana passada bueno, fa una setmana jugava el Barça contra l'Almeria i hi havia Esteban també, porter que havia coincidit amb Pinto a l'Oviedo. A l'Oviedo o al Celta?
Al Celta.
Havia coincidit amb Pinto al Celta i que havia passat per molts equips i que només havia perdut dos partits de Lliga, em sembla, o tres, en tota la seva vida esportiva, per lesions.
Sí, sí, és un d'aquests professionals eterns, diguéssim, no? Que
es cuida fins a la saciedat i ho compensa.
Sí, sí.
Doncs deixem aquí, David, moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve per seguir parlant d'històries esportives.
Per cert, amb un clàssic, eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Un clàssic.
A veure quin em portes, eh?
Aviam.
Depèn del resultat per rendre
un o altre, exacte, sí, cosa, no? Sí, sí, sí. Depèn de, jo crec que si guanya està clar, no? Podríem parlar d'un 0-5 o d'un 2-6.
Exacte, eh? Parlem allò de... Però ens n'anem al Bernabéu, eh? Volem un Bernabéu.
Sí, 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 sí.
David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs era en David Salinas i ja tenim amb nosaltres els nostres tertulians habituals. Algú que m'apagui el mòbil, que el sento vibrar. Algú està fent interferència, ja aviso ara.
O GIF.
Jo diria que no.
Saludem a Pep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
GIF i Lluís, bona tarda.
Bona tarda.
I Pep Ariques, bona tarda, que també hi ets, que tu no t'has queixat.
Bona tarda.
Ho dic perquè com que has sigut l'únic que no has dit res, dic, m'espero. Però bé, com ha anat el cap de setmana?
Molt de sol, no?
Molt bé.
En el setè cel, eh? Com deia la cançó, no? Sembla que comencem parlant del Barça, Pep, o tens a punt? Veig
per,
que sí,
per
eh?
Variar, no?
Per variar, ho farem avui diferent, eh? Avui començarem parlant del Barça.
És que vam jugar primer.
No, oficialment no?
Em creia
no?
Que anaves a
no,
fer...
No, clar que no.
No em creia que anaves a fer com la televisió, de que l'altre dia van començar amb la Fórmula 1 i no van començar amb el Barcelona.
Ah, no. Jo començo de començar amb el Barça, després parlarem.
Sí, també és una televisió de fora, no?
Ja, no, però és que més ho van dir-ho, el gran dictat, em sembla que era.
No ho sé, ara ho parlem. El Barça sembla que aconsegueix una mica tapar el que han sigut els errors aquests darrers dies i va guanyar 7-0 a l'Osasuna amb gols de Messi, Tello, Alexis i Pedro. Els de Tata Martino sembla que readrecen el rumb després d'aquest resultat i de la victòria entre setmana contra el Manchester City. El millor del partit... El partit d'una paraula, perdó.
Bueno, abans havia posat excessius, però l'he canviat i he posat reconnectats. Perquè després de setmanes turbulentes, de joc irregular, de teories conspiratives, declaracions sospitoses, el Nois els hi ha donat per posar la directa, de jugar com pots ho saben fer, i el que darrerament no ens hi tenen acostumats. I l'equip que tenien al davant va ser l'Osasuna, però hauria pogut ser qualsevol de la part baixa de la taula, va pagar tots els plats trencats. En una setmana prèvia al gran partit, el que pot decidir la Lliga si es falla o la pot tornar a igualar si es guanya, el del diumenge al Bernabéu, és el primer gran partit dels que marquen una temporada. El Barça ha de guanyar i no tornar a fallar, esperant que els dos equips de Madrid tinguin una ensopegada, si vol tenir opcions a la Lliga.
El millor del partit.
El joc del Barça. Aquest joc ràpid, vibrant, precís, que fa que el rival poc tingui a fer, vegi passar la pilota sense tenir-hi accés, veu com es multipliquen les ocasions i van caient els gols inexorablement. Tot un festival del que aquests jugadors són capaços de fer. D'un concepte de futbol excel·lent, no sols de possessió, sinó de traduir aquesta possessió en efectivitat, en crear múltiples ocasions, generar futbol i espectacle i fer que el rival tingui un mal son de 90 inacabables minuts. Amb un Iniesta que porta uns quants partits estel·lar, un Messi que torna a tenir gana i ganes, tot s'ha de dir. I uns davanters que fan gols, tots els davanters van mullar. A part del hat-trick del Petitó, Tello, Alexis, Pedro, tots van fer gols.
I el pitjor?
Festival. Bueno, el pitjor, la irregularitat, no per aquest partit, sinó en el conjunt de la competició. No hi ha dubte que ho saben fer. Llavors, quan ens regalen partits com el de Valladolid, què volen que pensem? Pot sortir Alexis o Mascherano dient que no els durem per morts i no sé què més, però no és normal aquesta desmesura entre un partit i l'altre. Sols hi ha una explicació, quan volen, poden. I aquest és el problema, ja ens ho han demostrat, per tant ens queixem de que a vegades no volen. El nivell i la intensitat mostrada aquest diumenge és el que s'ha d'exigir sempre. Potser el resultat no serà tan excessiu, potser no entrarà la pilota en tantes ocasions, però el joc i el país s'ha de crear. Poden, ja ho sabem. ja ens han dit i demostrat. Llavors, d'aquí al final de temporada, sols val exigir que vulguin a cada partit. Això és un tema que hem parlat molt els darrers dies i la veritat és que, bueno, aviam, fan 7 gols i molta gent es pensa que ja han guanyat la Lliga. Jo m'ho miro més fredament. Més veu que tenien ganes de jugar aquest diumenge. Diumenge passat no tenien ganes de jugar i vam perdre el camp del Valladolid, un equip que en aquests moments està en descens i que ho té molt magre per tirar amunt. Problemes a part, aquesta setmana també es dona per fet que el Tata Martino no seguirà.
Això volia parlar-ho perquè s'ha partit.
És que, clar, vull dir, a la roda de premsa, per exemple, li pregunten sobre la planificació i, hòstia, la declaració que va fer el tio quasi era de cop d'estat,
eh?
Jo estic d'acord amb ell. És absurd. Totes les preguntes que li han fet que són absurdes. I em demostra que aquesta gent, els periodistes que vien allà, no tenen ni idea de futbol. Estàs preparant-te per jugar contra el Madrid altre.
Però coneixen molt bé Barça, eh?
Sí, escolti, vostè ja té previst la temporada que ve, qui fitxarà, i fan 7 gols i a més, escolti, per què no ho ha jugat Neymar? Perquè és absurd.
Bueno,
aviam. La meva pregunta és si, escolta, una mica més i empateu, sol que em veu fer 7 de gols.
Tingues en compte que allà hi ha una sèrie de gent que ha d'omplir moltes planes dels diaris, eh?
Sí, bueno, però
s'han de vendre.
Però coneix molt bé les centralitats del Barça.
Jo recordo unes declaracions d'en Bobby Knight en un partit dels Estats Units a Espanya, a Los Angeles, que va, Bobby Knight i l'entrenador americà va respondre a totes les preguntes dels periodistes americans, quan ven l'espanyol, escolti, no penso respondre més perquè vostès no tenen ni idea. S'han posat contra l'equip espanyol, els seus entrenadors, no tenen ni idea.
Molt educat.
No, perfecte.
Què vols que et digui?
Per mi, perfecte.
Home, què vols que et digui? Molt educat.
Vull dir, aquí aquesta gent que entès. Qui sap les autoritats de l'equip és Martino.
Però
ara,
tema,
li han posat aquí una parada calenta.
No, el tema de la planificació, home, és una pregunta que crec que s'ha de fer a aquestes altures del campionat.
Però si has de jugar contra el Madrid d'aquí una setmana.
Però recorda que els entrenadors no volen parlar dels partits de la setmana següent. Han de parlar d'aquell partit.
Doncs parla del partit, no parlis de 3 mesos més endavant,
com
també.
Que, no, home, no. La planificació, si tu fas la planificació d'aquí 3 mesos, ja no cal que la facis, eh? Més aviat la planificació,
sí,
ja fa 6 mesos que s'ha d'estar fent.
Tu has d'anar a explicar...
No, però el fons de la qüestió... Espera't un moment, Guif. El fons de la qüestió... és que com que hi ha el rumor de que aquest home no seguirà, bueno, això és un rumor que ha saltat en els diaris, que gent del seu entorn diuen que ha dit que bueno...
Que cuenta, que se rumorea,
sí,
no?
Fins i tot ha sortit una suposada oferta de la selecció argentina perquè després del Mundial ell es faci càrrec de la selecció i que l'home no està còmode, això ja se li nota, ja fa temps que se li està notant, que tots aquí pensem que dintre del vestidor... No. Que dintre del vestidor doncs estan passant coses estranyes, també, això també es nota, encara que sapiguem alguna coseta, no?, que no es pot dir, però no es pot dir perquè no està contrastada.
I no es pot dir perquè si els periodistes professionals no ho diuen per alguna cosa serà.
No ho direm nosaltres.
A la pausa.
Doncs, esclar, és lògic que li facin aquesta pregunta quan surt el president i diu que ja s'està planificant i que ja pràcticament es té fitxat un porter, que això ja ho sabem, que ha passat la revisió mèdica i tot, i un central, i li preguntin amb ell això i ell digui que no sap res, de que no es fa cap planificació i que si es fes alguna cosa i ell no hi fos, doncs ja no estaria sentat allà. Per altra banda, el Josep Maria Minguella va fer unes declaracions i aquest home, doncs, vaja, contactes té, de que la setmana passada van convocar el Martino per fer una reunió amb la part, amb la Secretaria Tècnica i Presidència per planificar coses de la propera temporada i Martino va dir que no podia anar a aquella reunió. Aleshores, tot un plegat és bastant estrany i no, bueno, en fi, el que estem dient en aquests moments al Barça, entre que el tema directiu està com està, amb una corda fluixa, francament. La Secretaria Tècnica, bueno, ja tots ens hem fet prou subisarreta, perquè se'n vagi, vull dir. I el tema de l'entrenador, doncs, bueno, és un home que va aterrissar aquí, gairebé no el coneixíem, per més famós que pogués ser a Argentina aquí. Jo penso que la immensa majoria ens van dir Martino i ens va quedar la cara així una mica de pòquer. I només falta això, vull dir que totes aquestes coses, doncs, bueno, fan que hi hagi seriosos dubtes per la continuïtat del Barça en les competicions en les que està immers. Si aquest diumenge el Barça perd, doncs ja seran masses punts i la cosa quedarà entre els dos equips de Madrid. Si el Barça guanya, bé...
Quants partits queden?
10.
Sí, 10. No, per punts en queden molts. El que passa
però,
que...
els contrincants és el que compta.
Clar, si tu guanyes en el camp del Real Madrid, doncs et quedes a un punt del Real Madrid. I si l'Atlético no perd, doncs a un punt de l'Atlético. Per tant, no depèn ja de tu. A més, el Real Madrid i l'Atlético de Madrid ja han jugat. Vull dir que tampoc hi ha aquell que un dels dos, o tots dos, poden eliminar-se entre ells. O sigui que, encara que quedin molts punts en joc, evidentment, si el Barça perd, i quasi diria que si empata, ho té... molt difícil, tenint en compte l'estat de forma del Real Madrid en aquests
Lliga,
moments.
La Lliga no la pot guanyar el Barça, la perdrà el Madrid en tot cas.
Sí, per això dic...
Com està la situació...
El Barça té que guanyar i esperar que els altres punxin. Els altres... Esclar, si el Barça guanya, doncs li dona també possibilitats a l'Atlètic de Madrid, perquè, bueno, es posarà... Si aleshores empataria o passaria, no, Madrid...
Jo l'he dit a Madrid que el veig una alternativa sobredimensionada i inflada. No?
Sí, però... Bueno,
no el veig una alternativa real. Una alternativa...
Tots pensàvem que a aquestes altures no ves, ja ves desinflat.
Sí,
de fet,
no.
Va tenir un parell de partits que no van anar bé i ara sembla que ha tornat a...
No, perquè a més hi ha inèrcies, per mi, externes a lo que és el futbol que l'empenyen a continuar i en certa, li bonifiquen en certs aspectes que pugui estar a dalt. Però
sí.
No és el seu lloc natural.
No ho és, i a més el que hem dit sempre, o sigui, disposa de 11 o 12 jugadors, Villa, doncs, va, de tant en tant marca, però no és titular, el Diego, que ha tornat,
no
està gens en forma, i clar, és un home bastant virtuós, però si no està en forma, malament. I aleshores, clar, vull dir, tots dèiem, ostres, aviam el que aguantarà, i de moment, doncs, està aguantant. I el Real Madrid, doncs, en aquests moments, jugant millor, jugant pitjor, fent Lleida en mínim esforç o no, doncs tots sabem que té molts jugadors que fan molts gols i han acabat, és el que fa de 6 partits. Penso que la Lliga, doncs, està compromesa. Ara aviam quin sorteig ens depara a la Champions, a veure quin equip toca i bueno...
Quin equip vols, tu, Pep?
Ah, no, és igual. Jo sempre he pensat que si tu has de guanyar la Champions, és igual l'equip que et toqui. Mm-hmm. Els has de guanyar tots.
Sí, clar, això està claríssim, eh? No, ho dic perquè aquesta frase és molt bona, perquè molta gent diu home, que toqui un de fluix, que toqui
home,
un
de això...
El bo, si no et toca aquesta setmana, tocarà la setmana
clar.
Que ve.
Clar, és a dir, si vas passant, el més normal és que et toquin bons. No t'esperis el Levski de Sofia. Amb
clar.
Tot el respecte i el carinyo per Levski de Sofia.
Ah, tots els equips que hi ha, déu-m'hi-do. Per tant, bueno, que et toca el Bayern de Múnich, doncs bueno, el Bayern de Múnich de dos partits. També ens ha tocat el coco, no? Que era el Manchester City, i al final doncs s'ha superat amb certa comoditat. Vull dir que el Bayern, bueno, l'any passat ens va passar per sobre.
Parlem, si vols, d'aquest Manchester City-Barça, perquè el Sassuolo va tindre poca història. Només el fet del rècord de Paulino Alcántara.
Sí. Bueno,
per tercera vegada.
Sí, aquests rècords.
Sí, el rècord aquest, jo ho vull llegir, i em fa gràcia perquè em sembla que això ho hem comentat 4 o 5 vegades. Ja. Ha batut el rècord 5 o 6 vegades. Vull dir.
Jo espero el comentari de l'erudit Jordi Puyaltó, que és la persona que en sap més d'aquest tema.
No, el que passa és que això és com, una mica és com el partit del segle, no?
Sí, sí.
Aquest any portem 3 de partits del segle.
Els partits del segle ja...
I en queden 2 més, com a mínim.
Ah. Jo també penso que és molt difícil el tema de comptabilitzar els gols, perquè en aquelles èpoques les estadístiques i tot era complicat de fer, no? També, esclar, si dius, és que només és en partits oficials de Lliga, i potser la Lliga eren 5 o 6 equips en algunes èpoques. Clar, i aleshores, si només comptes aquests, doncs potser tampoc és just, que es feien molts tornejos i moltes històries.
Sí, clar,
que...
però quants partits té una temporada? Vull dir, quants partits té una temporada?
Per això, per això. De fet, és més fàcil, ara.
Fer qualsevol mena de comparació històrica és absurd, perquè
absurd.
El futbol ha canviat molt en aquests anys i no és el mateix l'esforç que feia un esportista dels anys 40, el material que tenien i amb la preparació física que hi havia, que no passa ara. Vull dir, els jugadors ara tenen uns tractaments i una recuperació que aquella època era impensable.
A més, un detall. Avui en parlarem una mica a la secció poliesportiva. L'exemple més clar, Irlanda. Irlanda de rugby, fins fa 20 anys enrere o 15, com que la lliga no era forta, ni havia jugadors professionals. Ah. És a dir, clar, i sortien jugadors amateurs, sí, que hi posaven moltes ganes, molta voluntat, però no és la mateixa la Irlanda de fot 20 anys enrere que la Irlanda d'avui en dia.
És igual. Fa 70 anys el Hugo Sánchez no hagués fet tants gols amb el cap. No, perquè se li hagués obert.
Exacte.
Aquelles pilotes era impossible, diríem, és que...
I amb el físic d'un jugador de fa 50 anys, jugar al ritme que jugara a primera divisió seria impossible, no ho entenia, es moririen, perquè és que actualment el futbol, tu veus el que en diuen un carriler, que no para de pujar i baixar. I me'n recordo els anys 60, els laterals eren senyors que quan passaven de mig camp, tenien por de passar la ratlla.
Generalment, molts d'aquests laterals eren extrems que quan ja perdien la punta velocitat els reconvertien en laterals i ja no calia que passessin d'aquest mig camp. No,
exacte.
El primer equip que va fer un futbol així, futbol total, va ser Holanda, el 70.
Sí.
Que hòstia, els defenses pujaven a rematar, tu. I els migcampistes jugaven dintre l'àrea contrària. Això era una novetat. Parlem de
35
anys.
Ara imagina't els anys 20. Ja portaven 70 anys al futbol, en marxes, és dir que...
Sí, no, per això, que... cada cop que es compara, no? Qui era millor, Kubala o qui sigui, no? Dels d'ara. Aviam.
A la seva època, Kubala va ser un crack, i Estefano va ser el millor jugador de la seva
amb
època.
Amb el que hi havia, en aquella època eren els millors, i ara, pues, el millor pot ser el Messi o el Cristiano Ronaldo, i abans va ser el Pelé.
Però
clar, no, és impossible. És impossible.
Parlem d'aquest Barça-Manchester City?
Sí. Bueno, jo torno a pensar que el City em va decebre.
Jo quan vaig veure, mira, jo quan vaig veure que no tenia ni a Navas, ni a Negredo, ni a ningú davant, pensava, dic, no ho entenc.
En
teoria han d'anar a guanyar el partit.
A mi em va decebre, i tenint en compte els partits que estava fent el Barça, que tenia greus problemes amb defensa i demés, doncs renunciar a l'atac i renunciar als extrems, com tu has dit, no? Poses el Navas i poses el Negredo perquè remati i li crees greus problemes a la defensa del Barça. Bueno, no ho vam fer. El que sí que vaig veure és, espero que el Zubizarreta no es donés compte d'aquell partit, el central que té el City.
Company.
No, l'altre. L'Escot?
Teo L'Escot.
No, no se'ls acudeixi de fitxar-lo.
Company, hosti, és aquell, company és aquell central que fa molts anys va sonar pel Barça.
Sí. Company.
Sí.
Company. És belga. Company,
sí,
vine cap aquí.
Sí, el Barça serà company i va seguir a Barcelona.
El company és un central d'aquells que a més rasca, saps? Que també porten la destraleta en la cama.
Que consta que és un central que a mi sempre m'ha agradat.
Sí, eh? Sí, no, el tio és bo. L'escut aquest deixa-la anar, eh? Bueno, els dos gols els hi podem agrair amb ell.
El company, com vulguis, va arribar al Manchester City abans de que el Manchester City arribés al Hegg, és a dir, va ser un fitxatge d'aquests
sí.
Quan el Manchester City fitxava el Riera, te'n recordes? El Riera que va estar a l'Espanyol va passar pel Manchester City, Tito Musampa, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que era una mica el que no volia ningú, eh?
Sí. El company és belga, per ser.
Sí, correcte, va sortir de l'Anderlecht.
Doncs ja et dic, va ser un partit, diria que bastant còmode, bastant còmode.
Va estranyar això, a mi el renunciar a l'atac de l'equip. Si has de guanyar...
Renuncia a lo millor que té.
Exacte.
A part de que l'Agüero ja es va quedar clar que no estava per jugar aquell partit. De fet, no el va jugar.
Va ser un error.
De fet, no va jugar perquè va estar al camp, però no
va
jugar.
Va jugar a mitja part de Montimero.
I està lesionat. Torna a estar lesionat. Vull dir que... L'han perdut. Bueno, per aquell partit el van perdre perquè no va poder fer res i, a més, doncs... s'ha tornat a lesionar, que és el que passa quan precipites... Bueno, el que passa moltes vegades quan precipites la tornada d'algú, no?
Fem un petit descans per anar a les notícies i tornem tot seguit per parlar de l'Espanyol, d'acord?
Molt bé.
Okay.
Doncs fem un petit descans, com deia, aquí a la rematada, al 107.2 de l'FM.
who's qualified for the World Cup. Go and compete.